9 i 21 minuts, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim a l'estudi Ramon Barnils, Eduard Jané, Jordi Mussó i Víctor Alexandre. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Em fa molta il·lusió sempre tenir aquesta tertúlia, perquè m'ho passo molt bé i a més sé que sempre és divendres, aleshores vol dir que el cap de setmana està a tocar. I quan veig les seves cares, vol dir que està a punt d'arribar el cap de setmana, la qual cosa m'omple de satisfacció.
Com aquella que diu, si això és dimarts, si avui és dimarts, això és Bèlgica.
Sí.
És doncs... que feien uns tours molt ràpids i que no sabien on estaven, i deien, quin, és dimarts, ah, estem a Bèlgica. O sigui que tu, quan es veus a les nostres cares, dius, ah, estem a divendres.
Estem a divendres, falten poques hores per començar el cap de setmana.
D'aquí va venir precisament d'aquesta pel·lícula que diu l'Eduard, va venir la frase que va popularitzar durant molts anys en Jaume Figueres a sí, TV3 sí, amb el programa Cinema 3, perquè es feia els dilluns. I aleshores deien, si avui és dilluns, això és Cinema 3. I era una frase cinèfila, certament.
Doncs avui, sí, si és Gall de Monestir amb l'Eduard, el Víctor i el Jordi, vol dir que és divendres.
Molt bé. Home, i a mi seguint la, enganxant el Víctor així la paraula, no voldria deixar de passar el dia divendres sense comentar una mort que a mi personalment m'ha afectat, que és la del Ray Bradbury. El Ray Bradbury que va fer una cosa genial que es deia Cròniques Marcianes, només que l'any 50, 1950, i que a mi em va impactar molt com a novel·la. I sobretot com a tema, perquè va ser un dels pioners en el que després em van dir la ciència-ficció, perquè jo penso que més que ficció, el que era una mica un examen de l'actualitat només vist amb uns ulls com futurs, no? Però Bradbury va fer una cosa tan fantàstica com el Fahrenheit 451, amb aquella pel·lícula
d'Alfonso
Trifó.
És esplèndida. Jo recomanaria a la gent que agafés el vídeo i la veiés.
Millor el llibre o la novel·la?
Home, les dues coses són molt
millor bones. El llibre o la novel·la? Quina cosa més estúpida acabo de dir. Millor el llibre o la pel·lícula?
No, jo diria les dues coses.
No, tu no ho has dit malament, encara que no en pensis. No? Perquè hi ha moltíssima gent que confon una cosa amb l'altra. I per tant vol dir que
no té res a veure.
A vegades hi ha grans pel·lícules a partir de novel·les no tan bones.
Són llenguatges diferents.
I a vegades hi ha grans novel·les que no aconsegueixen traduir-se mai ni en una pel·lícula regular. Per dir això, en Ray Bradbury, si voleu, passar a un altre circuit.
De fet, la secció de literatura que tenim a 4.cat, al magazín, li diem Fahrenheit 91.5, que és la sintonia, bàsicament, per homenatjar aquesta obra.
Home, jo vaig dir una altra cosa, per
dir-ho.
A la vista de l'aniversari, el dia 13, dia de Sant Antoni, de Ràdio Sant Cugat, que deia, jo deia, bona nit, des del 91.5, Ràdio Sant Cugat, a la freqüència modulada, a cau d'orella.
S'acaba d'incorporar el Jaume Pla també a la tertúlia. Molt bon dia, Jaume.
Hola, bon dia.
Estàvem parlant de diversos aspectes de l'actualitat. No sé, jo tenia aquí diversos temes per tractar. Farem una mica de self-service, podem parlar de l'FMI, que calcula que la banca necessita 40.000 milions per sortir d'aquest sotrac en què s'ha ficat. Catalunya Caixa necessitarà 4.500 milions d'euros més de l'Estat també per sortir d'aquest forat. Adelson no veu segur que Eurovegas s'instal·li a l'Estat i per tant Catalunya sembla que tingui menys opcions. I també avui comença el que és l'Eurocopa, aquesta competició en què hi ha unes seleccions que poden participar i altres no, que també, vaja, segur que marca l'actualitat, i veurem la roja, que és com una mena de...
Doncs seguint el fil del que deia l'Eduard sobre en Ray Bradbury, precisament, una de les coses que fan la gent molt més assertiva, molt més crítica i amb capacitat de distanciar-se de les coses que els diuen i d'analitzar-les, justament Bradbury en parla a Fahrenheit 451. És a dir, la importància, el que deia l'Emili Teixidor en la tertúlia d'Amics de Pedra i Sang fa pocs dies, no?, que és important que la gent llegeixi, perquè el fet de llegir, doncs, la literatura fa que la gent desenvolupi un més gran esperit crític. I aleshores això la fa molt més, tenim més elements de defensa davant de certes coses que se'ls diuen. I a la novel·la de Fahrenheit 451, justament el règim que en aquell moment impera, en un futur hipotètic, els bombers són els encarregats de perseguir la gent que llegeix, És a dir, i són, no només això, sinó que a més són els que cremen els llibres. I per tal d'evitar-ho, per tal de fugir aquesta norma, aquesta llei, hi ha una sèrie de persones que el que es dediquen és a aprendre de memòria, a memoritzar el contingut d'aquests llibres, i que se'n van pels boscos, i que cada persona és un llibre, en definitiva. I aleshores, com vols saber, per exemple, doncs, no sé...
Diu per llevar Anna Karenina.
Sí, exacte.
Sí, sí, sí.
Anna Karenina. I aleshores et diu tot, ara se la sap de memòria, com una manera de salvar, de salvaguardar, doncs, la cultura, que és allò que els règims... per descomptat els totalitaris, però també els altres sempre... Els totalitaris no en volen saber ni parlar, no?, de cultura. Ja ho deia aquell senyor que va morir fa poc, que deia que quan sentia parlar de cultura ell traia les pistoles. Però fins i tot els règims democràtics els fan nosa, perquè saben que com més cultura, com més esperit crític té la societat, la ciutadania, més severa és a l'hora de votar. De manera que els interessa sempre gent molt adormida, gent bastant estabornida, que no pensi gaire i que se'n passi als altaveus oficials.
Jo respecte a la portada que vaig dir que té l'Eduarda, 40.000 milions del Fons Monetari Internacional...
L'acabo d'escriure fa un moment.
...per rescatar la banca. La setmana passada estava veient el Gran Premi de Motociclisme i em va sorprendre molt que dos dels bancs que estan més enfonsats, que és Bankia, la Caixa del PP i Catalunya Caixa, la banca del PSOE, patrocinaven equips de motociclisme.
Home.
Jo em vaig quedar molt sobtat. Vull dir, bancs que estan en caiguda lliure, que s'han de ser rescatats, que estiguin patrocinant equips esportius. M'agradaria veure la cara de la Merkel fent zapping.
El Teatre Auditori té una participació d'esport de Bankia.
Jo em vaig quedar molt aturat quan vaig veure les motos.
Què passa ara?
No, jo suposo que això, suposo que són contractes que s'han en un moment determinat. Clar. I que, malgrat el que passa després, s'han de complir perquè l'altra part, diguéssim, que va signar el contracte, en aquest cas seria un campionat o qui sigui, no? Clar, no en té cap culpa d'això. I clar, si no compleixes el que diu el contracte, encara pot ser pitjor el remei que la malaltia, perquè aleshores has de pagar una multa per no complir.
Que s'hauria de mirar si el contracte es va signar quan ja sabien que estaven en pèrdues flagrants.
Això sí,
probablement.
Però vull dir, la paradoxa és divertida, vaja.
Home, t'imagino
els directius del Fons Monetari Internacional veient la carrera dient la mare que els va parir.
Una altra cosa és veure si efectivament allò que figura allà es compleix, perquè en molts casos és una cosa que està ja feta i es va posant, i potser resulta que aquella gent no ha acabat de pagar, doncs, la seva participació, que també és possible.
Tot això està parat, hi haurà molta...
No, recordem una cosa, només fa un mes o un mes i tres dies va sortir a la borsa Bankia tocant la campanyeta aquella, sí, famosa, sí. Només fa un mes i tres dies. I en 20 dies va perdre el 60% del seu valor, oficialment, estic dient. Per tant...
Però em sembla molt curiós, és com si l'Institut Onós, no sé, patrocinés unes xerrades sobre l'ètica al món empresarial, al món dels negocis.
O això ja passa.
La certesa que pagarem nosaltres la té pràcticament tothom.
Sí, sí,
això tothom. I mira, parlant de cinema, al cap una pel·lícula que és, no, és una, és
Alibaba i los...
No, Sopa d'Ànec,
sí.
No, Sopa d'Ànec dels germans Marx, sí. Que és una obra mestra, perquè és una sàtira del poder brutal, no? Sagnant, extraordinària. I jo la vaig veure, l'he vist diverses vegades, però la vaig veure sempre en versió doblada de l'espanyol. Això ho recordo, els diàlegs, no? Però hi ha un moment determinat que Groucho és el president del país, no? S'excel·lència. I el Chico és el seu secretari.
És Libertònia, no?
Sí, o Fridònia. Hi va haver-hi doblatges que li deien Libertònia, de llibertat, i altres que deien Fridònia. És igual. I aleshores, doncs, el Chico, és el Chicolini, és el secretari d'Estat. I en un moment determinat, en un consell de ministres, i això li diu escolti, diu, excel·lència, diu, hem de hi ha molta corrupció, i això no pot ser, ho hem de arreglar i tal. Diu, aleshores, diu pues entonces, diu, elevaremos las alfombras. I diu, però excel·lència, diu, no podemos elevar las alfombras porque entonces saldrían muchas cosas que no convienen. Pues si no podemos elevar las alfombras, elevaremos los impuestos. I vull dir, però en el fons és això, realment. És que és això. No es poden aixecar les catifes perquè...
Tots tenen algun mort.
Perquè tothom, exacte, tothom té un mort a sota, tothom té, està involucrat. No hi ha tants tripijocs pel mig que aleshores hi ha una tapada de vergonyes mútua i, com que algú ho ha de pagar, perquè això és evident que sí, doncs veus que aquestes empreses no cauen, continuen operant, deia el Jordi i tal, i qui paga el deute és la gent que paga les taxes.
El contribuent.
Exacte.
Jaume, com ho veus?
Malament.
Malament. No, és que sempre faig servir aquesta frase, com ho veus, i ahir també no sé qui em va dir, home, doncs ho veig no negre, perquè més negre ja no es pot veure.
Sí. Jo crec que se n'ha parlat tant d'això que no podem dir res més de nou, no? Jo que m'agradaria que digués alguna notícia optimista i bona. I ara he llegit el diari, que no sé vosaltres què sabeu, però potser pot ser molt bo a partir d'ara la posta en marxa definitiva del sincrotró. Hi ha una foto panoràmica que és tremenda, vull dir que realment aquest factor pot ser molt important, no? Però m'ha sorprès també que diu busca entitats que col·laborin a dintre ja, no? Que com a clients, no? Jo em semblava que això ja estava cobert. No,
que desenvolupi investigació. Sí. Sí, el sincrotró neix d'una idea que és molt bona.
Molt bona, no?
Que és poder desenvolupar una sèrie d'investigacions, algunes d'elles dirigides per la pròpia administració pública, però sobretot com una eina per poder oferir a les empreses, sí, per poder fer investigació.
Ja
i ara han obert... No, el que passa és que han estat 2 anys, Sincrotró ha estat 2 anys funcionant, sí, des que es va inaugurar oficialment, ha estat funcionant, només està funcionant d'ordre intern per verificar si efectivament tot allò anava com havia d'anar. Ara s'han complert aquests 2 anys i a partir d'aquest moment és quan ja ofereixen exteriorment. Per tant, no és que no tenien res, és que no podien fer res extern perquè encara no havien ofert la possibilitat de poder treballar.
Però el fet d'oferir vol dir que no hi ha una demanda important que es cobreixi tot el servei de sincrotró.
Vol dir que, no, que les empreses encara no les havien posat en marxa perquè això jo estic convençut que tindrà un gran èxit.
Un gran èxit, però inclús econòmicament, perquè parlàvem de 60.000 llocs de
treball. A veure, de totes maneres...
Indirectes, eh?
Però a més cal ponderar totes les coses. El cost de la construcció i la posada en marxa d'un com aquest no s'amortitza. És a dir, diguéssim que el tema no és si això ho podem amortitzar molt o molt ràpid i tal. El tema és primer que existeixi. Aquesta sí que és una bona inversió.
Oi?
Aquesta sí que és una bona inversió.
Com vulguem dir...
Que n'hi ha que no ho són.
Aquesta és una bona inversió perquè és una inversió de futur, és una inversió que mira més enllà, que a més mira més enllà no només en el temps sinó en l'espai, perquè aquí tenim que anar a treballar a Suïssa. O sigui, la gent que estava fent investigació amb segons quin tipus de coses tenien que anar a Suïssa a fer-la.
A Ginebra, no? Hi havia una altra. Sí.
Bueno, és un sincrotró que és de diversos estats, perquè agafa Suïssa, agafa part de França i em sembla que no sé si el sud de l'home, no estic segur. Bueno, en fi, dos països segur. La conferència que és enorme. Però això sí que és una instal·lació fenomenal. I a partir d'aquí, clar, i no només això, sinó el que suposa doncs, de gent que ve i, per tant, coneix, i com a conseqüència fa una valoració també de l'entorn i del que és.
Clar.
Aquí hi ha gent que està treballant en la posta en marxa i gent de tot el món.
I fa que s'instal·lin empreses, que la gent que ve faci una despesa directa o indirecta, vull dir, és una cadena. Vull dir.
Hi ha gent que està allà i diu, on m'instal·lo? No? Laboratori farmacèutic, home, aquí tinc el sincrotró, doncs aquest nus viari per poder-me comunicar. Aquí només falta ara la connexió, aquella famosa amb el port, que no hi ha manera, hi ha aquests xinesos que estan allà esperant un dels milions d'inversió i estan esperant. Ahir encara llegia que una vegada més a l'Europa diuen no donarem ni un euro pel corredor central. Si ho entenen vostès una punyetera vegada.
Estic tornant molt fan d'aquesta gent.
Però heu vist que en el cas pròxim nostre del conseller Recoder ha trencat ja relacions amb la ministra de Foment, perquè diu que l'enreda d'una manera tan indigna que...
Però ja fa molt de temps que ens enreden, eh? És que
ja,
vegades,
ja, però cada...
al·lucino amb la bona fe que tenen segons quins consellers, com si durant els últims anys i dècades, i anava a dir segles, ens han imprès la pèl.
Més que bona fe, tu, és voluntat i ganes de que d'una vegada no ens enredin, no? Però és que l'última vegada, aquesta setmana, ha vingut la ministra Pastor aquí i el Recoder, que és el seu interlocutor, perquè és el directe amb ell, no s'han ni parlat, perquè no ha dit d'una manera pública que ja n'hi ha prou que li prengui el pèl. Perdona, i estaven a la inauguració de la fira, estaven en llocs diferents, no els van parlar, i quan va començar la visita protocolària i tal, doncs ell estava al costat de l'alcalde, però el Recoder va marxar. Ja no va fer la visita, se'n va anar. I l'endemà, la senyora ministra se'n va anar a Badajoz a defensar el corredor de l'interior.
No, va dir una cosa més... Encara...
És molt gros.
Va dir una cosa pitjor.
Bueno, jo, a mi no veig tan gros, jo veig normal.
No, va dir d'una falta
d'ètica. Va dir una cosa pitjor.
Tremenda.
Va dir, hay quien se empeña en enfrentar corredores distintos cuando todos son necesarios.
Necesarios, sí,
bueno, sí. Bueno, vale, potser sí, en el tiempo y en el espacio, però collons, en aquest moment no...
Home...
Es pot dir collons, però...
Sí, és que...
No em faig responsable, però...
Sí, a més, no, és que no són necessaris. O sigui, és que la qüestió és aquesta. De la mateixa manera que han fet trens d'alta velocitat i han fet coses, i autovies per les quals no circula ningú, i aeroports... No són necessaris, els fan perquè ells volen vertebrar Espanya, i ja ho dèiem l'altra la setmana passada, és un tema ideològic, i com que és un tema ideològic que entra en la mística, és una cosa religiosa.
Ara.
O sigui, sí, pels espanyols, Espanya és una cosa religiosa, és una cosa de fe, que va néixer amb el Big Bang, i per tant no es pot modificar de cap de les maneres, no? És com si... Vaja, només Déu ho podria canviar. Clar, quan algú parla en aquests termes, què hi vols parlar? No tens res a parlar-hi, no? És perdre el temps, és, per tant, has de fer la teva. I en aquest cas de tot això que estem dient, és ben manifest que el corredor mediterrani aglutina el 60% del trànsit de mercaderies. I el corredor central, si existís, el 4%. De manera que Europa, que no entra en aquesta mística religiosa i està al marge de tot això, i que a més hi posa calés, li diu, perdoni, què és això de corredor central? No, és que el 4%, si no, el dinamat avali, no? Perquè el corredor veritablement necessari, i per això Europa hi posa diners, és el que passa, el que té el 60% de trànsit de mercaderies, que és el corredor mediterrani.
I a més no és una cosa que tu més treguis les mercaderies que es fabriquen a Catalunya. Vull dir, van en contra d'ells mateixos, perquè aquest corredor en teoria arriba al port d'Algeciras. Tota la zona d'Almeria viuen de la verdura i de la fruita, d'exportar-la a Europa. Passaria per Múrcia, tiraria el País Valencià amunt.
Sí, hi ha la fotografia aquesta setmana que és significativa, no? Una vegada més es reuneixen el president de Múrcia, el president...
Però Andalusia no, tu. Andalusia no.
Andalusia és una...
Perquè al central es veu que també la aniria bé.
Però xiquillo és tota altra cosa.
Sí, oi? Sí,
hombre,
sí.
Està claríssim. O sigui, aquesta idea de dir... estem demanant una cosa perquè evidentment ens interessa, però a la vegada estem demanant una cosa perquè després el resultat servirà per tothom. Com deia el Víctor, és un tema místic, encara me'n recordo d'aquell comentarista de futbolero,
no.
que va fer aquell kit estentori, que va dir: Dios es español. I quan va fer el gol, no sé qui. Dios es español. Va dir 4 o 5 vegades. Jo penso, hòstia, potser sí. No.
Potser sí.
Que ja m'ho diu amb aquesta força.
També ho diuen els brasilers, per exemple.
No, però veus, ja vas pensar. És que hi ha frases, no?
Això és el no nacionalisme.
Sí, és Saguntino, no? Allò, Numantino, no Numantino.
Últimament,
la cosa Numantina. I l'altra és... Más vale honra sin barcos que barcos sin honra. És una altra també que també és característica.
Són molt gallardos.
Característica.
És molt divertit seguir aquestes últimes setmanes, si fas un seguiment així, només de la portada, perquè després té efectes secundaris. Però les portades de l'ABC i La Razón són espectaculars. Estan jugant, aviam qui és més patriota de... La d'avui és una entrevista a Fernando Torres, a l'ABC. El titular del diari és... tenemos mucha suerte de ser españoles.
Sí, això ho diu el Torres, eh? El Torres ho diu, això. Sí,
clar,
sí.
Però ho diu un català, per exemple, això, que algú pot estar orgullós de la seva identitat, no ho dubto, i li diuen de tot, província, no sé què, no sé què.
Ah, perquè ells són la madre pàtria, i nosaltres som la colònia.
Amb aquest tema, aquesta setmana, sembla que aquesta setmana anterior, jo... Ja ho sabia perquè hi havia declaracions anteriors. Jo vaig a dir a l'escriptor Vargas Llosa, a mi m'agrada. He llegit coses del Vargas Llosa, com per exemple La guerra del fin del món, que no s'esmenta massa, que és una gran novel·la. Però clar, quan sents el senyor Vargas Llosa...
I encara ho diu ara,
persona,
eh?
Cony, fa pocs dies,
sí.
Fa pocs dies,
Televisió Espanyola.
Dient això, que diu, com sento jo, penso... Però un tio que, tu que has viscut, que passa que, clar, vivia a una Barcelona on, i en una època, on s'havia d'aprofundir una mica més. Si es quedava només a la perifèria, on es quedava amb el grup que funcionava, etc, etc, clar, no vivia determinada Barcelona, per tant, no vivia a Catalunya. No?
Que eren uns, l'ambient on es movia era el d'uns catalans que parlaven en espanyol perquè hacía más fino, i que era la pijeria catalana, intel·lectual, però de la Catalunya pija, de l'esquerra pija.
Barcelonina.
Sí, exacte. Que són els mateixos que ara li riuen totes les gràcies. Fixa't que és un home de dretes, és un home reaccionari, en el seu país, vull dir, hi va perdre les eleccions fa molts anys, i tot i ser un personatge reaccionari, tant l'esquerra espanyola com l'esquerra espanyolista catalana li riuen totes les gràcies. I és que, esclar, diu allò que ells volen sentir. I com que jo crec que això forma part dels grans llagoters de la història, no? Sempre diuen allò que aquells que els poden honorar volen sentir. I és el que fa el senyor Vargas Llosa cada vegada que ve a Espanya, fins al punt que ell diu, no, és que jo soy peruano, però és que ser peruano és una manera de ser espanyol.
Sí, sí, això
va. I llavors, clar, parla bé del rei, perquè després veus les fotos i les imatges i, tot, i les abraçades amb el rei i els premis, les condecoracions, i aleshores, bé, aquest personatge ret culte a si mateix i aleshores és la viva imatge del nacionalisme. La imatge més ferotge, més patètica del nacionalisme, no? Que és el nacional, perquè quan és defensiu, perquè quan algú et vol fotre clatellada és lògic que et vulguis defensar, no? Però quan és expansiu, que en aquest cas és expansiu, i que a més nega la identitat peruana, perquè els diu que no són res si no són espanyols, veus el que, fins a quin punt arriba, quines són les conseqüències de l'autoodi, oi? I en Vargas Llosa és un viu exemple de l'autoodi.
Un exemple de l'entesa que va tenir té amb l'esquerra espanyola és que quan va obtenir la nacionalitat espanyola va ser una decisió directa de Felipe González, que va aconseguir saltar-se tots els processos per obtenir una nacionalitat,
va
i en un Consell de Ministres es va aprovar directament, i després el rei també hi va intervenir. És a dir, és un personatge molt ben cuidat per aquestes esferes de poder, perquè ja els agrada el que diu. Ell li agrada la Barcelona de l'època del Franco, quan no se sentia parlar català, i ell és el que jo crec que li agrada això. I
bueno, veu... L'agència literària de Carmen, no Carme, Carmen Balcells, només cal escoltar les declaracions, ara ja és bastant gran, que ha fet Carmen Balcells sobre Catalunya, per veure fins a quin punt és d'un nacionalisme espanyol tan ferotge
sí.
que crida l'atenció, que a més, si hagués nascut a Toledo, dius, bé, potser ja és això, no? No, és catalana, eh? És d'un autoodi tan profund que dius, home, ja encaixa tot perfectament, no? El senyor Vargas Llosa i la senyora Balcells.
Sí, sí, és així.
Jo, que, ara pot escriure bé, eh? Una cosa
sí, no, 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 home, jo clar, a la presentació de l'Empar Molini comentava en pla que es pot ser un misògin i inclús masclista i ser un bon escriptor.
Sí.
O sigui, això no, una cosa no...
No, en pla, no li van donar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes?
No, clar que no.
Mai.
I en aquest cas tot el grup de la Carmen Balcells i companyia, bueno, es veu clar, és que hi ha coses que són molt difícils de poder entendre, sobretot de justificar, i tota la, diguéssim, tota la Navarri, bueno, tots els escriptors que estan sota, bueno, García Márquez per una banda, amb García Márquez hi havia aquell aspecte, tocava del català, recordes aquell personatge?
Era un llibreter.
Aquell personatge, del, aquell llibreter.
Un llibreter català del seu
que
país.
Tenia, sí, exacte, tenia una influència en ell diferent, si vols tu, però clar, evidentment...
És que, parlant, perdona, sí, sí, és que aquest llibreter li parlava a ell, a Colòmbia li parlava de Catalunya i li deia que clar, era que era un que li parlava de Catalunya que era un país meravellós, on, on tot era fantàstic,
era un paradís,
i ell
sí.
Va tenir gana, i finalment va venir a viure a Barcelona, amb curiositat de voler viure doncs, en aquest país que semblava que era un petit oasi de llibertat en el si d'una dictadura.
I un altre personatge de la mateixa camada i que funciona igual i que per mi és que és el Joan Mercè. Que en Joan Mercè és un personatge també que està dintre d'aquest...
Del Foro Babel, eh?
Sí, home,
que... Estic començant a trobar malament amb tots aquests noms, eh?
No, de fet, un dels sectors espanyolistes més militants és aquesta esquerra teòricament cosmopolita que es dedica a menysprear tot el que sigui català, i encara tenim, diguem-ne, ecos d'aquesta gent. Per exemple, l'anunci de Sant Miguel, no sé si l'han vist, aquest Ciutadans del Món d'un lloc anomenat Terra, no deixa de ser una reproducció d'aquest pensament de... De, som ciutadans del món, no importa, i òbviament normalment els que diuen que són ciutadans del món som, estan molt orgullosos de ser espanyols, la qual cosa em sembla molt correcta. Sí, sí, sí. Ara, si ets ciutadà del món, et seria igual viure a Madrid, Barcelona, Ulaanbaatar,
si vols
Uganda o...
Si vols reconèixer un nacionalista espanyol, quan et diuen jo sóc universalista, ja tens localitzat un nacionalista espanyol.
S'ha delatat.
Sí, però és que la publicitat de Sant Miguel vol ser l'antítesi de l'Adam. De la de l'Estrella. I l'Estrella ha optat per fer anuncis que canta les excel·lències de Catalunya, que reforça l'autoestima, i en l'anunci aquell anterior que feien, som els que tenim això, som els que tenim allò, hem fet això, tenim, va, anava dient noms que dius, ostres, doncs déu-n'hi-do, aquest país que té unes dimensions petites, no, diguéssim.
I li va augmentar el consum.
I les aportacions que ha fet, sí, i les aportacions que ha fet a la humanitat, no, el patrimoni de la humanitat. I estava molt bé. Doncs, surten columnistes crítics de televisió que deien que era un anunci viscós perquè doncs, era un ensabonament, un autoensabonament, no? Dius, home, justament el que aquest país necessita és enfortir l'autoestima perquè la té per terra. I sembla gairebé insòlid que hi hagi alguna empresa que opti justament pel contrari i per fer un anunci, jo no és que sigui Babel de l'Estrella, perquè ha trigat molt a etiquetar en català certes coses, eh?
Ho va fer quan Moritz ho va fer,
exacte, no?
Va fer aquest gir.
Però també és veritat que va fer aquesta opció de fer aquest tipus d'anunci, que està molt bé, i continua fent aquesta línia. I clar, la Sant Miguel, que és una empresa catalana molt més espanyolista, que té un gran consum a Anglaterra, i aleshores els dius, doncs si aquest banda catalans nosaltres anirem d'universalistes, que és una manera de ser espanyol, clar.
D'universalistes aquí, però a Londres venen la marca com la marca espanyola, clar, amb el toro i tots els tòpics espanyols, perquè jo ho he vist, com s'intenta vendre amb la tapa, el toro, tot, és a dir, aquí van d'universalistes, ara quan van a Londres, el discurs
és
aquest
que
no el fan,
no hi ha res més provincià que un universalista espanyol.
Amb el toro al cantó.
No hi ha res més provincià que un universalista espanyol. Perquè no concep el món sense la seva pròpia nacionalitat.
Doncs. I ara a La Roja, quan arribaven a Polònia, el van rebre una orquestra tocant el Viva Espanya.
Clar, normal, és normal, això. A més, amb el tema que de les cerveses,
no podia ser d'altra manera.
El que sí que aconsegueixen és que mentre parles dels anuncis i de les postures que prenen en cada campanya publicitària, no parles d'horrible que són les dues cerveses, tant la Sant Miguel com l'Estrella, perquè no valen res. Directament.
Quina és la bona?
Comparar, avui en dia s'estan fent cerveses boníssimes, s'estan important moltes, i això, vull dir, per mi són cerveses aigualides.
Jo veig Moritz sense alcohol, perquè no puc veure alcohol, però veig Moritz sense alcohol, que està fort molt, molt, molt bé. I a més, etiquetada la llengua del meu país, que és el mínim que pot demanar una persona que viu en algun lloc d'aquest planeta.
S'ha acabat el temps dels anuncis, per favor.
No, però de fet, els anuncis demostren quin és el tipus de pas clar, que tens, clar, perquè clar, veus a quina fibra van a tocar, no?
I tant.
Escolta, parlant de coses més rotundes, es diu que, amb tot el que està passant, que Catalunya no hi té res a veure, ni li afecta res, tot el tema de Madrid que s'ensorra, per totes les coses que estan passant. L'última, el senyor Díbar, que no pensa dimitir, i que ha sortit ara una estadística que el col·lectiu més mal parat és el dels jutges, a qualsevol país del món aquest senyor ja queda dimitit, segur, és que és impossible.
País...
Bé, doncs tot això diu que només fent un dossier de tot el que és Catalunya, amb diferència a Espanya, que no, ens ha esquitxat però no hi tenim res a veure, això ja seria un motiu per poder ser independents. Allò que deies tu de les petites coses. Hi ha un altre que proposa que l'himne de la independència podria ser rectificat el del Raimon, que diu, nosaltres no som d'eixe món. Perquè és que no ho som. I això és tan evident que em sembla que només amb això sol ja es podria demostrar que, no, que hem de marxar d'Espanya.
Jo vull que ens intervinguin.
I és una forma de marxar, sí.
Vull una intervenció a Europa.
Perquè això es veuria... Una catifa
vermella. A veure si d'una punyetera vegada és Europa, eh?
Els homes negres.
Tu ja saps que jo, amb aquesta tertúlia, ja fa anys que sigui dient que Europa no existeix.
Sí.
I continuo dient-ho en aquest moment. Encara no existeix.
Quan vinguin els audis a
Sigurd... O sigui, a Europa existeix un fonament, que és la filosofia grega per una banda i el dret romà per una altra, aquest seria el fonament, però ara estem al segon pis o tercer pis amb l'euro, però falta la planta baixa, el primer pis, el segon pis, i bueno, mentre no estigui fet tot això no valdrà. I llavors, jo voldria els Estats Units d'Europa, m'agradaria, hi ha els Estats Units d'Amèrica, però jo m'agradaria els Estats Units d'Europa, i aleshores que hi hagués una gent que tothom pagués impostos, que la fiscalitat fos europea, etcètera.
Però si intervinguessin, potser es demostraria que som, hi ha tanta diferència.
Podrien ser com Baden-Württemberg, tu, sí, i punto, sí, i s'ha acabat el tema.
La imatge aquella d'una filera d'Audis a 6 baixant amb funcionaris per la P7 des de la Jonquera, tots amb banderetes d'Europa, donant-los la benvinguda,
i
com tant, si fossin l'exèrcit aliat que ens venen a salvar.
I tant, que sí.
Però creieu que podrà intervenir-se Espanya?
I està intervinguda.
Oh, i tant.
Acaben d'autoritzar-ho dels bancs, que és una intervenció suau, però suau, però vol dir que a partir d'aquest moment aquests bancs estaran manats, no els bancs, el banc d'Espanya en aquest moment ja té el canvi del senyor aquest Linde, que evidentment sembla que sigui un home del
però en canvi el Draghi volia l'altre, i es veu que per enfrontar-se amb el Draghi no l'hem posat.
Sembla que serà com fruita madura, no? Vull dir, bueno, si no però... és aquests mesos serà l'any...
Els Estats Units d'Europa sí que algun dia seran realitat. Jo crec que seran, probablement no seran exactament igual que els Estats Units, perquè ni ha... Primera, per la història, perquè, clar, la història d'Europa no és la mateixa.
No, però entens el que vull
dir. Sí,
no?
No. Però tard o d'hora cauran. De fet, la Unió Europea, que semblava una cosa molt petita, ha anat creixent per la lògica dels temps, no? Perquè va canviant tot. I el que passa és que no serà mai igual, perquè mentre la forja dels Estats Units era, fixem-nos que tots parlen la mateixa llengua, i que la concepció del país no és la mateixa, i no hi ha, és veritat que entre un texà i un novaiorquès hi ha moltes diferències, però malgrat tot parlen la mateixa llengua. De manera que, en canvi, Europa, que és, però vaja, molt més petita que els Estats Units, amb molt poques distàncies, ja tens canvis de llengua. Però canvi de llengua no vol dir només canviar de llengua, vol dir una altra cultura completament diferent, una altra actitud davant la vida, un altre comportament social, etc. Clar, cohesionar això és molt difícil, perquè horaris diferents, hi ha tantes coses que costen molt de conciliar. Per això ens costa tant, ara mateix. Ara, si una cosa bona té la crisi, penso jo, és que justament ha cohesionat molt més Europa, perquè justament ara els europeus estem parlant d'altres països de la Unió com si fossin també comarques d'aquí al costat, és a dir, amb una naturalitat que abans no fèiem. No? Abans teníem mentalment els països molt més distants.
Tindrem un ull posat a Grècia, per exemple, en les eleccions, sí, clar, per saber què passa, perquè ens hi juguem al futur encara que no hi votem.
Inimaginable fa 6 o 7 anys que estiguessin pendent d'unes eleccions a Grècia, clar, amb tot el respecte per Grècia.
A mi em sembla que el problema principal de la dificultat per crear de veritat una república federal europea, en definitiva hauria de ser això, la dificultat està en que els polítics baixin del burro. És a dir, el dir polítics m'estic referint a tots. Si els presidents dels estats, com tipus Sarkozy, no hi és ja, però és igual, continuen pensant que ell, el seu estat, el seu, és la més important i per qui s'ha de moure tot, etc. I, no, i el fet comú, el fet general no l'acceptin com a tal, tenim malament. I mentre els partits, els polítics, cada partit facin aquesta segregació per partit del que és el col·lectiu total, no avançarem. No és que no ha d'haver-hi partits, és que la primera idea és una cosa molt més gran, és una cosa que ho aixopluga tot, i que seria Europa de veritat, perquè efectivament hi ha moltes diferències, però hi ha una base aquesta que deia que és comuna. El dret romà s'ha aplicat a tota Europa, a tot el món pràcticament, i això és un element importantíssim per a una societat que estigui cohesionada i funcioni com a tal, com a societat. Per tant, hi ha uns principis bàsics que es poden utilitzar i es poden mantenir, doncs, les llengües internes i tal, i que era aquest tipus de llengua comuna. Avui, en aquests moments, ja està passant, d'alguna manera. En el Parlament, tot i vegada que es poden parlar d'altres llengües, de fet, l'anglès, vulguis que no, quan, curiosament, Gran Bretanya és la que està fora de dintre. Ah. O sigui, això és curiosíssim, no? Sempre el mateix. O sigui, diu, la city econòmica d'Europa és Londres. Pues vaja, però sí que, pues collonot.
És la força dels Estats Units.
Ja, aquí està, no? Hi ha un exèrcit, sí, el de l'OTAN, sí, però els Estats Units també. De fet, hi ha un exèrcit ja europeu, ja està funcionant malament, però funciona.
Però quan més tinguéssim una Europa, diguem, els Estats Units d'Europa, més favorable seria per Catalunya, no?
Segur.
Però depèn en quina forma participi Catalunya. Clar. En aquesta Unió Europea o en Estats Units.
No? Com un LAN.
Com un LAN o com un estat? No ho dic perquè...
Escolta'm, digue-li com vulguis.
És diferent, Eduard.
Si tu tens... No, perdoneu una cosa. Quan es va crear l'Europa de les regions, en diuen regions, que nosaltres quan sentim la paraula regió ens sona molt malament. Però t'asseguro que, com deia abans, a Baden-Württemberg ja m'agradaria funcionar, tenir les seves lleis pròpies, tal, funcionar amb una presidència mundial i tenir sobretot un retorn de diners a la solidaritat general que sigui del 4%.
És un tope que tenen.
I ara es queixen de que donen massa, imagina't. Vull dir que encara demanen que es quedi més.
És que jo entenc molt bé la posició d'un alemany que diu, sí. O sigui, i estic pagant i estan pagant durant anys i anys, o un holandès o un austríac inclús, estic pagant i resulta que hi ha uns tios que no pagaven impostos.
L'altre dia hi havia un article molt interessant, jo sóc pro-europeu totalment, però hi havia un article molt interessant del Juliana, que si algú té són molt bones connexions i està molt ben informat, t'agradarà més o menys la ideologia, però està molt ben connectat.
I viu a Sant Cugat.
I parlava de que hi ha una corrent espanyola que aboga per una sortida de l'euro, de tornar a la pesseta i d'enfocar-se al seu
mercat. Separar-se al País Basc.
I apostar per un mercat latinoamericà, sud-americà, sí, centre-amèrica, sí. I oblidar-se tant d'Europa perquè estan fins als nassos de la retallada.
Però llavors deien això, no? Que se separaria Catalunya i País Basc, quedaria l'Espanya autèntica amb la pesseta.
A més, suposo que així s'estorbien tenir que saber anglès.
Ja s'ho faran, sí.
Però això no seria possible, suposo que hi ha una corrent, però el govern no ho permet.
Home, hi ha una emergència a Amèrica Llatina. És a dir, hi ha uns certs països, Brasil, per exemple,
Xile,
Colòmbia,
Perú,
que estan
Xile,
creixent.
Molt forta.
I que, home, són mercats, ningú hi renunciarà, però vaja, ja ho veurem. Escoltin, hem de marxar perquè són gairebé les 10. Jaume, Eduard, Jordi, Víctor, moltíssimes gràcies per haver vingut. Molt bon dia als 4.
Bon dia. Veuràs el futbol avui, Pep?
Bon dia.
No, veure el bàsquet a les 10. A veure si guanyem com l'últim dia.
Bene, bene.
Un moment ara per al butlletí i al magazín.